Bé, Albert, volies dir alguna cosa
Sí,
més?
motivar sobretot a la gent, perquè aquest llibre és un d'aquells que realment a mi em va fer molta il·lusió quan em van avisar que havia sortit i si m'interessava, i evidentment vaig dir sí, home, ja me'l pots enviar, que li dedicarem tot el que puguem. I aleshores, a part dels capítols, hi ha una introducció dels editors que està molt ben fet, que hi ha un resum argumental de les principals idees de cada capítol, però a més també hi ha una sèrie de valoracions, una mica d'història, un resum d'història d'aquesta relació Wagner i el cinema que fan els autors a la introducció, que és doncs, molt significativa, però abans hi ha un pròleg del Tony Palmer, que és un director de cinema, que són només 6 pàgines, però són 6 pàgines boníssimes, que a més ell ofereix la seva pròpia visió de Wagner, i jo, si et sembla, vull seleccionar un fragment, perquè ell comenta que va conèixer el Wolfgang Wagner, el net...
El net.
Bueno, un dels dos nets de Wagner, i aleshores ell explica una anècdota bastant significativa, que ara te la vull llegir. Diu, cuando en una primera fase discutí sobre... Ell tenia intenció de fer una pel·lícula sobre Wagner, i aleshores diu, cuando en una primera fase discutí sobre mi película con Wolfgang Wagner, el nieto de Wagner, este me dio 2 consejos decisivos, aunque confieso que entonces no llegué a apreciar completamente su importancia. Primero, me dijo Wolfgang Wagner, no olvide nunca que el mundo está lleno de expertos en Wagner que saben con exactitud cuántos huevos comió para desayunar mi abuelo el tercer jueves del cuarto mes de 1875. Y más aún, muchos de ellos saben el tiempo que dejaba cocer los huevos. Respecto a esta verdad universal, solo hay una excepción. Jo, su nieto, ni lo sé ni me importa. I segueix afegint. Diu, segundo, añadió, si mi abuelo viviese hoy, estaría sin duda trabajando en Hollywood. Hubiera sido incapaz de resistirse a la magia tecnológica a su disposición, ni a las hordas de trabajadores, ni al dinero. Al dinero especialmente.
Això t'anava a dir.
Siempre iba directo a por el dinero. Podría haber añadido las bellas mujeres, o al menos el sexo, ens diu Tony Palmer, y no hay que olvidar que este consejo me lo dio Wolfgang Wagner en 1977.
Molt bé. No, t'ho anava a dir, dic, segur, el diner estaria a Hollywood perquè li pagarien una pasta, que això li agradava molt al Wagner, i anava molt curt sempre, i escolta, sort que se li va aparèixer la Mare de Déu en forma de rei de Baviera, que
exacte,
li va arreglar molt la vida. Molt bé, estupendo, doncs ja sabeu, deixeu-me dir que en programes successius comentarem les següents parts o capítols.
Cada mes
sí,
una part, no?
Sí, una part, sí. El segon es diu Resonàncies wagnerianes en la música de cine. El tercer es diu Wagner en Hollywood, mira, precisament. El quart es diu Wagner en el cine alemany. I el cinquè, Wagner més allà de la banda sonora. Aleshores, doncs... comentarem.
Després hi ha hi ha un postludi i un epíleg, però bé, ja els encabirem.
Ja els d'allò. I això vol dir que cada capítol doncs, proposarem un fragment musical de les seves òperes. Hem començat avui, doncs, i hem posat el Siegfried. Esperem que us hagi agradat.
Wagner i el cine, de les pel·lícules mudes a la saga de Star Wars, pròlogo de Tony Palmer, traducció de Juan Lucas i David Rodríguez Cerdán, pues... Forcola Ediciones, un llibre que, bé, acabem de passar Sant Jordi, doncs
sí, sí.
No pot faltar a la biblioteca dels bons melòmans.
Si em senten els meus amics wagnerians, els hi recomano, perquè, mira, precisament, com va ser el dissabte 14, vam fer el sopar wagnerià que fem cada any, vam fer el 6è ja, tots els wagnerians allà, una colla de grillats que som. I veus que has pogut fer propaganda del llibre, no vaig pensar-hi. Molt bé.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Acabarem amb l'altre CD, que aquest és el que ens porta a ple segle XX. És un CD editat per IBS Classical, que és un segell que surt amb una certa freqüència aquí en els nostres programes, no fa gaire. Va sortir un d'ells, un dels seus discos. I en aquesta ocasió és una edició, que és un sol CD, de l'òpera Der Kaiser von Atlantis, l'emperador d'Atlantis, del compositor Victor Ullmann. Òpera en un acte, també se'n diu Llegenda en quatre escenes. El subtítol és Oder die Todverweigerung, o El refús de la mort.
Quin alemany més bo tens?
No, vaig perfeccionant cada dia. Jo que vaig a Frankfurt faig unes, uns exercicis. Bueno, aquest CD, aquesta òpera, vull dir, la cosa més coneguda del Victor Ullmann, suposo molts ho sabreu, potser d'altres no, aquest senyor va morir a Auschwitz, en el camp de concentració, perquè era jove i va ser deportat, i va morir a la cambra de gas.
Sí, ell estava al camp de Theresienstadt.
Theresienstadt, sí.
Ho he dit, força acceptable.
Força bé, sí.
I va, evidentment, dins la propaganda nazi, no només tenien, diguem, en secret aquests camps, sinó que en alguns d'ells incentivaven una mica la vida cultural dins el que era tota la tragèdia i el cinisme d'explotar, bé, fer tota la barbària que van fer, però sí que seria, això està estudiat en diversos llibres, alguns d'ells en traducció espanyola, doncs l'activitat musical que hi havia als camps de concentració, per exemple, l'Alma Rosé, que era violinista i també va dirigir una mica l'orquestra i va compondre, doncs també, que estava vinculada amb Gustav Mahler, perquè era, em sembla, si no recordo malament, era la filla del Rosé, que era el cunyat de Mahler, que estava casat amb la Justina Mahler. En fi, bueno, al final tot queda a casa. El cas és que l'Alma Rosé, doncs, va dirigir alguna orquestra de dones en un camp de concentració, i a més va ser, pel que ens han arribat, de documentació amb un tracte una mica exigent en aquelles mateixes...
Sí?
És a dir, aquella vena de l'art sacrosant i l'exigència, doncs, fins i tot en els camps de concentració hi era. El cas és que doncs, alguns d'aquests músics tenien certs privilegis, entre cometes, en relació als altres deportats i en aquests guetos de l'horror, i més enllà de les jornades duríssimes laborals, doncs després se'ls permetia fer música, que també els mateixos de nazis que estaven allà en els camps de concentració gaudien com a espectacles. I un dels compositors i músics doncs, que van compondre obres, i de fet Ullmann en el camp de concentració va compondre algunes altres obres, doncs va ser Ullmann amb aquesta òpera curteta, que a nivell de llenguatge musical doncs és una obra del que era l'Entertete Musik, que no sé com ben bé la van deixar tocar, perquè fora dels camps de concentració la prohibien, però
no,
en canvi
no,
aquí...
No, però bueno, no, a veure, primer, si et sembla, sentim un, perquè
sentim,
he seleccionat tres peces curtetes, sentim la primera, que es diu Hallo, Hallo, que és el fragment inicial de l'òpera, el pròleg, que l'intèrpret és Vasil Slipak, baríton, que fa el paper de l'Ausprecher, que és a l'altaveu. L'orquestra es diu Music de Lumière i el director es diu Facundo Agudín.
Hallo, hallo! Wir
una cosa anecdòtica. Aquest va dir l'Slipak. Aquest enregistrament és del març del 2015. Aquest senyor va ser l'Slipak, era un baríton ucraïnès, i aquest senyor va morir el juny del 2016. O sigui, jo ara quan vaig muntar el programa vaig... perquè hi havia aquí un escrit del director Facundo Godín, que és argentí, i deia memòriam, o em record del, o estava dedicat a aquest enregistrament del Vasil Slipak, que és un senyor amb un aspecte així una mica de bèstia, no? Així, una mica,
sí,
fa una mica de por, la fotografia.
Més de roquer i de...
Exacte, però de rock dur, eh?
Sí.
I resulta que aquest senyor era ucraïnès. I amb tot el follon que hi ha a Ucraïna, amb els russos i tot això, aquest senyor se'n va anar a lluitar amb els russos en aquelles zones que estan tots en disputa, i bueno, li van fotre un tiro que el van deixar sec, un francotirador d'aquests, i el va palmar. O sigui, un cantant d'obres em van anar a fer de soldat, tenia 41 o 42 anys, i aquest senyor va morir. Això és simplement tall d'anècdota. I el que volia dir, aquest sí que van assajar-lo a Auschwitz, l'òpera. L'autor del llibret també va morir a Auschwitz, sí. Es deia Peter Kane, però no es va arribar a representar, perquè la van censurar, perquè veien una sàtira sobre Hitler. Realment no es va estrenar fins al 16 de desembre del 75 a Amsterdam. I es va conservar perquè Ullmann va donar el manuscrit a un altre presoner que va sobreviure a Auschwitz, i bueno, d'aquí es va conservar aquesta obra.
No, el que a mi em sorprenia és que aquest tipus de música, que fora de la cultura d'aquell moment nazi estava prohibida, clar, aquí no ho van prohibir, però que Ullmann té altres obres, i altres compositors jueus també van una mica en aquesta línia, i en canvi algunes d'elles doncs sí que es van representar. Una obra interessant, donades les condicions i els mitjans.
Sí, no, donades les circumstàncies de la composició, doncs és tot un miracle.
Sí.
Sentim un altre fragment curtet, que aquesta vegada és instrumental, es diu Intermezzo, i és una dansa, es diu Toten Tanz, que és dansa de la mort. Thank you.